Senyor Francesc Homs, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Ens intervindran?
Compto que no.
Compte que no.
Efectivament, de fet, per això treballem doncs de fa una pila de mesos, des del dia que ens hi varen posar, perquè això no es produeixi, diguéssim.
Algú els ha dit que no?
Vaja, és que jo crec que aquestes coses ningú pot ni dir que sí ni dir que no, perquè el futur és incert. Jo suposo que ningú els ha dit ni que sí ni que no, posem per casa en els grecs, i van acabar sent intervinguts, no? Això va vinculat, doncs, amb una situació, no estrictament, doncs, amb un desig, vés a saber, perquè la situació és, doncs, de que tu sistemàticament gastes més del que ingresses, i al final aquells que t'han de deixar els diners per cobrir la diferència entre el que gastes i el que ingresses, doncs et diuen, doncs miri, ara com que jo li haig de deixar aquests diners, li diré exactament com se'ls ha d'acabar gastant, no? Perquè com que em necessita sí o sí, i jo veig que vostè no hi ha manera, doncs, que organitzi bé la seva despesa, doncs aleshores intervindré per dir-li com i en quin sentit s'ha de gastar. Una mica, és el que en el conjunt d'Europa ja està passant respecte, doncs, als estats, com a mínim segur, els meridionals d'Europa, no? De fet, això és un poc o molt som, no?
Si ens intervenen, tanquem el Parlament, com deia el Toni Soler, convoquem eleccions anticipades, què és el que s'ha de fer?
De fet, el Parlament ja ens l'han condicionat molt, ens el condiciona la sentència de l'Estatut, ens el va condicionar anteriorment, doncs, la presa de decisions com la llei de dependència, és a dir, havíem decidit sempre des d'aquí a Catalunya, amb encert i amb errors, és igual, però ho decidíem des de Catalunya com havíem d'enfocar les polítiques socials. La llei de dependència el que va fer va ser decidir-ho des de Madrid, no? Per tant, això és una intervenció, és que, esclar, a vegades la paraula intervenir li hauríem de donar aquell context més precís, crec jo, de que vol dir impedir l'exercici de l'autogovern tal com el teníem concebut fins ara. Això ja ens ve passant de fa una pila d'anys cap aquí. De fet, aquesta època d'intervenció de l'autonomia, vulguis que no, la va inaugurar d'alguna manera molt evident el senyor Aznar, la va seguir el senyor Zapatero, i ara estem en aquest sentit en el mateix lloc, no? Que, a més, ara tenen el control de l'aixeta econòmica, dels diners, i això els facilita, els dona més musculatura, els dona més força, doncs resulta evident, no? A on exactament acabarà? Doncs també dependrà de la capacitat que tinguem a Catalunya en aquest sentit de defensar-nos. Jo a vegades explico, i a vegades expliquem des del govern, quelcom, doncs, que potser per alguna part de l'audiència a Catalunya, doncs això li pot resultar una mica més indiferent. Jo crec que pel gruix del país no, però que l'autogovern es defensa no només quan has d'anar a inaugurar hospitals, carreteres, escoles, que és una cosa, doncs, que, vaja, que te l'aplaudeixen amb facilitat, no? Sinó també quan has de retallar, per no ser intervingut, és a dir, per no donar marge als de fora, que són els que et deixen els diners o que te'ls paguen, perquè et decideixin per tu allò que tocava decidint a tu. Per tant, bueno, estem en aquest,
ja,
en aquest context.
Ara començarem a obrir ronda de preguntes, però permeten que li digui això curt i ras. Hi ha opcions d'entendre'ns amb Espanya?
Jo, sincerament, li diria que cada cop penso que menys. Alguns de nosaltres, començant pel president Mas, ara fa uns pocs anys enrere, i va ser en algun moment, doncs, molt criticat per la decisió que vàrem prendre. Vàrem, digui'ns, ingenus, no? Vàrem creure que era possible un pacte, que hi ha tota l'operació de l'Estatut, no? I ens el vàrem creure, aquell pacte. La veritat, hi vàrem dedicar un munt d'hores a mirar a veure si ho escrivíem així, si ho escrivíem així. Jo en sóc directament testimoni, vaig ser aleshores ponent d'aquest estatut. Sé fins a quin punt, doncs, hi havia una càrrega de profunditat en allò que estàvem fent, i era. També hi havia qüestions tàctiques, s'ha comentat moltes vegades, des del punt de vista de l'interès partidari per part de tothom, això també hi va ser. Però també hi va haver molt de fons, potser s'ha comentat menys de tots aquests anys, en el sentit, doncs, d'això, de buscar un acord, de buscar un acord que donés fruits en els següents anys, no? Tot això s'ha esberlat, tot això s'ha esquerdat, no? I això mina, és a dir, no només hi ha el resultat objectiu que podem contrastar, que jo crec que ho visibilitza molt bé el contingut de la sentència del Tribunal Constitucional, sinó que, a més, hi ha una fractura, allò que el president Montilla en deia, una desafecció creixent, no?, entre una part molt significativa del poble de Catalunya i la resta de l'Estat espanyol, com a mínim entre aquella cultura política catalana i la cultura política espanyola, que, ben cert, és notablement diferent. No dic ni quina millor ni quina pitjor, però que és clarament diferent,
almenys des del meu punt de vista. Que la gent jo crec que hi ha un tacticisme polític i una obligatorietat política que sembla que faci que Convergència i Unió Catalunya hagi de pactar amb el PP, perquè ja sap que si no es pacten uns pressupostos, un país no pot tirar endavant i, en tot cas, com els altres no volen, hauries de convocar eleccions. Però entenc que la gent, i però molta gent cada vegada més, digui, escolta, una cosa, si vostès estan permanentment de cul, amb perdó l'expressió, amb el PP a Espanya, què fan donant-se el bracet i els petons amb el PP a Catalunya? Per què no trenquen el PP a Catalunya i s'ha de convocar eleccions, convoquin eleccions?
Bé, jo no sé exactament què vol dir trencar amb el PP a Catalunya, però...
Home, aquesta relació de que tot ho fan amb el PP?
Bueno, tot, és a dir, escolti, tot, no, senyor Basté, tot no ho fem amb el PP.
Va, de grans decisions... Escolti'm, el seu aliat a Catalunya no em dirà que no és el PP.
El nostre aliat per aprovar els pressupostos certament ha estat el PP.
I la majoria de votacions, no?
Som, esclar.
El bueno, Parlament és una qüestió estadística, eh? La majoria de votacions...
La majoria de votacions... Doncs miri, també el
PP voten
junts. Sí, però aleshores... La majoria de votacions, o no, perquè finalment, fixi's, ara fa 15 dies, en el ple del Parlament de Catalunya, l'oposició, tota ella, també es va posar d'acord per prendre una sèrie de decisions, algunes que òbviament complirem, perquè el nostre propòsit és complir tot allò que el Parlament ens mana, si és possible. És a dir, si el Parlament ens diu, ara heu de venir a portar de nou els pressupostos en el Parlament de Catalunya, això no val diners, per tant no tenim excusa possible, ho farem. No era el que teníem previst i vàrem votar en contra, però ho farem. Ara vàrem prendre també tots junts, tota l'oposició junta, altres decisions que comportaven més despesa, que hem explicat amb tota la transparència de que aquests diners no els disposem, és això. Aleshores, tema central d'aquesta legislatura, o un dels temes clarament centrals, és tota la qüestió del pacte fiscal. Ja es veu que, i s'entreveu que tot això no ho enfrontem o no ho abordem d'entrada amb el Partit Popular de Catalunya. Però escolti, en qualsevol cas, una mica anant al fons de la seva qüestió, nosaltres, certament, aquests 4 o 5 mesos hem procurat mirar de fer les coses de tal manera de correspondre'ns amb la responsabilitat que tenim, que és que si del Partit Popular que governa l'estat espanyol amb majoria absoluta, doncs en podem treure alguna cosa que sigui útil pel conjunt del país, jo crec que la nostra obligació és intentar-ho, això. Crec, ho hem d'intentar. És veritat que nosaltres, per una qüestió purament estètica, ens seria més senzill doncs no haver de gastar tantes energies per explicar-nos perquè en un moment donat hem votat una cosa o no hem votat una altra, i per tant ja votar sempre tot en contra, tancar-ho tot, però després raonablement vostè i molta gent ens exigiria que com és que no són capaços de resoldre les coses que en algun moment tenen a l'abast a resoldre, no?
Sí, bueno, és la mateixa manera que deia, i molt sincerament vostè, que cada vegada és més difícil entendre'ns amb Espanya, com és que aquest cada vegada és més difícil entendre'ns a Espanya no es correspondria amb una frase que seria doncs busquem aliats a Catalunya que precisament entenguin que és molt difícil entendre'ns cada vegada més amb Espanya?
Bueno, això, si m'ho permet, és el que procurem fer. Tindrem més o menys encert, però és el que procurem fer. Nosaltres em sembla que és molt evident...
És a dir, cada vegada més, l'acostament entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya va a més?
Bé, ja, cada vegada més, diguem-ho d'una altra manera, si vostè m'ho permet, per no posar més pressió, diguem-ne, a tot plegat. Cada vegada més es fa més evident que resulta inevitable una entesa d'aquestes característiques, que, per cert, si en aquest tipus d'enteses, doncs, almenys per qüestions crucials, també hi pogués ser el Partit dels Socialistes de Catalunya, pels temps que venen i pels temps que som, de fet, doncs, millor que millor, no? Però sí, diguem-ne, el context va acompanyant les coses cap aquí. Això és bastant, resulta bastant evident.
La meva última, de moment. L'únic camí que queda a mig termini és la independència?
L'únic camí que queda a mig termini és la independència. Pues, escolti, l'únic camí que queda a mig termini és el que ens proposem fer una gran majoria de catalans i catalanes. Veurem. Jo,
el dret a decidir.
Nosaltres, en aquest sentit, si vol més literat, del dret a decidir, nosaltres el situem en una primera estació, que és tota la qüestió de la sobirania fiscal, perquè identifiquem, i creiem que no ens equivoquem des d'aquest punt de vista, que això concita uns consensos molt més grans, perquè el que no podem fer, a darrere de tot el que ara patim, és aquesta, diguem-ne, situació tan constant, contrària als interessos de Catalunya, que ens ve d'allò que en diem genèricament Madrid, no? Això és una constant, que ja fa una colla d'anys que pim-pam, pim-pam, va colpejant les nostres aspiracions i la nostra pròpia realitat, no? si a més això hi suméssim una gran divisòria interna a Catalunya, un gran afebliment de la nostra convivència, doncs aleshores jo crec que la suma de tot plegat seria un desastre. Per tant, hem de procurar identificar coses Catalunya endins que sumin el màxim de majories possibles, no? I a data d'avui, a tenor de tots els estudis que hem fet i que s'han publicat de diferents mitjans de comunicació i que és la mateixa percepció ciutadana, suma molts més consensos el plantejament de la sobirania fiscal que el plantejament de la independència. Nosaltres no en descartem cap, ho hem explicat un munt de vegades en aquest sentit, i pensem doncs, que com que en alguna direcció hem de caminar, perquè...
Em parlo de la sobirania fiscal, senyor Homs. Sí. Cada vegada caminem més cap a un referèndum, cap al dret a decidir fiscalment, és a dir, que els impostos recaptats aquí es quedin a casa?
Sí, cap a una consulta popular, per això estem fent la llei que estem fent en el Parlament de Catalunya, per poder disposar d'un instrument legal que ens permeti organitzar una consulta. Vaja, jo suposo que no m'atreviria a dir ni en els propers anys, diria que en els propers mesos estarem en condicions de disposar d'aquest instrument i de prendre aquesta decisió.
2013?
Podria ser, jo no li descarto. També ha d'entendre, vaja, almenys jo...
A Madrid no
ho veiem. No, a Madrid no els agradarà absolutament res, perquè estan en un altre registre. Però nosaltres hem de trobar, diguem-ne, la capacitat... És a dir, estem davant d'un escenari que és nou per tots, Això també ho vull subratllar, nou però nou, de debò per tots, diguem-ne, i per tant desconegut sobre com s'ha d'actuar amb precisió, no? Hi ha molta gent ara que ens empeny. Vinga, heu de fer això, vinga, heu de fer allò, vinga, us heu de plantar cap aquí, us heu de plantar cap allà. Després, un cop aquestes coses es produeixen, doncs, home, jo, com a mínim... entendrà que no m'agradaria, no per Convergència i Unió o pel senyor Mas o per mi mateix, sinó pel conjunt de tots plegats, doncs que acabéssim doncs, com han acabat altres projectes molt propers al nostre, des del punt de vista geogràfic, doncs que aleshores, després de plantejar una consulta, qui la va promoure se'n va anar a donar classes a Costa Rica. És a dir, que va ser un fracàs molt evident, no? Perquè hi va acabar governant en el lloc on es va promoure aquesta iniciativa una coalició de PSOE i PP. Em refereixo en el cas del País Basc, no? Aleshores, per tant, home, hem de procurar... No, ja ho entendrà, nosaltres no tenim por al fracàs com a formació política. Hem estat uns quants anys a l'oposició i, a més, li puc dir que n'hem après moltes coses de ser-hi. Potser no prous, però segur que n'hem après moltes. Per tant, el problema no és estrictament nostre, sinó que el problema és la responsabilitat que a les esquenes hi portem i com que Catalunya com a país ha d'anar molt en compte anar, diguem-ne, topant de derrota en derrota, perquè de derrota en derrota no s'arriba a la victòria final, sinó que pots acabar arribant a la derrota final i la responsabilitat t'empeny a prendre decisions que saps que tenen unes conseqüències molt profundes, que són opcions de camí. Jo crec que l'opció de camí feta...
Però és que parlava d'un escenari nou. Quin és aquest escenari nou?
Doncs miri, escolti, és molt evident, és el que el senyor Mas aquests darrers dies, però ja el vàrem identificar tots plegats, o almenys moltíssima gent, el 10 de juliol del 2010. Som una nació, nosaltres decidim. Ara el que hem de procurar és com això ho anem posant en pràctica. I li ben asseguro que no és senzill, jo ja li admeto, Tot això no és senzill.
No, però quan parlava ara del referèndum de la consulta sobre la sobirania fiscal, tenen dubtes d'una majoria absolutíssima a favor en aquest país de la... Perquè, escolti, cada vegada hi ha més gent que no només és votant de Convergència i Unió ni d'Esquerra Republicana, sinó d'altres partits, i fins i tot gent que m'he trobat, li he de dir, votant del Partit Popular, que diu que, escolti'm, amb el tema de la sobirania fiscal és que no hi ha dubte. No sé si la independència s'aconseguirà algun dia, però certament un dels punts de partida per una independència és a partir de la butxaca.
Totalment d'acord, senyor Basté.
Més enllà del sentiment,
No tenim cap dubte de quin seria el resultat.
Cap?
Cap. Seria un resultat aclaparador. Ara bé, el que hem de ser astuts, els que defensem que aquest és un camí i que l'hem d'anar, diguem-ne, que hi hem d'anar anant amb capacitat d'èxit, el problema no està en quin seria el resultat. El resultat seria extraordinari. Això també ho saben a l'altra banda de l'Ebre. Uh-huh. Això també ho sap el govern espanyol, que el resultat seria extraordinari. Per tant, quan s'organitzi aquesta hipotètica consulta, què faran els de l'altra banda del riu Ebre? Doncs procurar desprestigiar tant com puguin el procés. Procurar deslegitimar-lo tant com puguin, per mirar de convèncer a gent de bona fe de Catalunya que tot això és una camama, que tot això és inútil i que tot això no porta enlloc i simplement porta la confusió. Per què? Perquè és l'eina que els hi quedarà. De fet, ara fa uns dies enrere, unes setmanes enrere, la mateixa delegada del govern ja va començar a introduir, no?, aquest tipus de línies argumentals per crear confusió, dient doncs que, vaja, que si aquí anéssim per la nostra des del punt de vista econòmic, seríem com a país inviable. Això és una autèntica, diguem-ne, falsetat, no? És a dir, no hi ha cap economista, jo no en soc, però pel que he escoltat, no hi ha cap economista que això ho pugui sostenir, perquè és evident que Catalunya per ella sola s'aguantaria com a projecte econòmic, per entendre'ns, no? Però intentaran, perquè ja es veu, perquè s'ha vist, i això ens hi hem dedicat a observar-ho en d'altres països doncs propers al nostre entorn, quan hi ha aquest tipus de processos, el que es procura és, com que no es pot dir que no, perquè saben positivament que això tindria un gran seguiment, doncs procurar deslegitimar la manera de fer-ho, la llei que ho empari, diguem-ne, la manera de proposar-ho, és a dir, agafar-se detalls per intentar crear un estat de confusió, introduir por a la gent. Això és aquestes declaracions que li comentava de la delegada del govern a Catalunya, per posar un exemple, i d'altres que es van sentint, no? Amenaçar, doncs, això, amb una intervenció, amb noquejar-te des del punt de vista institucional. Clar, és davant de tot això que haurem de fer front. Jo el resultat ja li dic, n'estic prou que molt convençut, però no ho dic només allò a la tuntun, sinó amb dades que hem anat estudiant doncs aquests darrers temps.
Tenien de què? Un percentatge de què?
Jo crec que estaríem clarament per sobre del 70%, però claríssimament, si el que es pregunta és sobre si a Catalunya, perquè és clar, al final estem plantejant una cosa que altres comunitats autònomes a l'estat espanyol tenen, I a més, de quina manera que els hi funciona. I aquests dies, quan els nostres consellers del govern de la Generalitat han participat en reunions aquestes de conferències sectoriales, que n'hi diuen, ha passat el de sempre, que el representant basc, però això fa una pila d'anys que passa, el representant basc ven allà, es mira els papers, diu això sí, això no, això em convé, això no, i el responsable del govern espanyol li diu, escolti, però vostè ho ha de complir, miri, vostè em dirà el que vulgui, jo ja m'ho descomptaré del cupo. És a dir, actuen d'aquesta manera. I escolti, i això és així, no? L'altre dia el Guillem López Casas Noves, que es veu autoritzada, doncs ho feia notar. És a dir, en aquests moments, en una situació de concert econòmic, nosaltres tindríem una capacitat doncs de resistir a la crisi i de fer-hi front i de proposar mesures de reactivació econòmica, perquè tindríem una eina clarament diferent, doncs substancialment diferent, també valgui la redundància, del que tenim en aquests moments.
Amb Toni Soler, amb Francesc Marcàlvaro, amb Jordi de Juan i amb Toni Comín. Preguntes breus, si us plau. Sí, el Toni Comín es tira enrere. Es tira enrere com dient, oi, és impossible això. Fem-ho possible, sisplau. Toni Soler.
Bé, a mi m'agradaria m'agradaria saber com veu el portaveu la possibilitat de que si Catalunya s'enfronta a reptes importants o a moments de cloure indefinicions en els pròxims mesos o en el pròxim any, si tindrà la fortalesa interna i si la Generalitat tindrà la fortalesa econòmica i financera per assumir aquest repte, perquè pel que hem vist tot un any de política molt austera i molt, molt estricta, no ha servit per millorar de forma substancial, pel que sembla, els números, diguem-ne, de la Generalitat. Li preocupa que ha arribat el moment la feblesa estructural i financera de la Generalitat li impedeixi fer allò que políticament voldria fer?
No, perquè l'anàlisi que, vaja, jo l'observació que faig és que sí, és veritat, la institució de la Generalitat és més feble probablement del que ens havíem pensat, perquè la dependència econòmica del govern espanyol és molt gran, això és un, per això plantegem la qüestió del pacte fiscal, perquè això hauríem de resoldre-ho estructuralment, per tant això és veritat des d'aquest punt de vista. Ara la fortalesa del poble de Catalunya és immensa, les coses dites també pel seu nom, i com que la història demostra que hi ha hagut molts episodis que ho han intentat del tort, del dret i del revés i no se n'han sortit, jo crec que aquesta vegada absolutament serà igual, és a dir, tampoc se n'en sortiran, perquè la perseverança, la capacitat, doncs, encara que a vegades ens puguem tenir la temptació de pensar que això de ser català és molt feixuc perquè vinga i torna i paguem el doble i ens toca retallar el doble i ens toca fer coses, diguem-ne, que no acabem de comprendre, que ens posen de mal humor, que són profundament injustes, etc. Però vaja, tot i així no tirem mai la tovallola com a país, com a poble, no? I per tant a mi això em fa pensar que vaja, que hi ha gruix suficient com per en sortir-nos-en. No serà senzill, perquè estem davant, de fet ja hi som de ple, amb un context on la confrontació, en termes polítics em refereixo, no serà nítida, no serà clara, serà confosa. I a més a més és l'eina política que tindran els polítics espanyols, doncs, per mirar de tombar voluntats a Catalunya. És a dir, crear confusió, crear, diguem-ne, embolic, arguments contradictoris, perquè la gent a Catalunya estigui despistada, però jo crec que, vaja, que tots plegats hem anat acumulant una experiència i un coneixement que penso que ens en sortirem d'aquesta, clarament.
Jordi de Juan.
Dues preguntes, que són la mateixa. La primera, sobre les retallades. Parlem molt sobre les retallades a Catalunya, a Espanya. A vegades, jo he estat el primer, i ho he dit abans de que vostè vingués, de recolzar el govern de la Generalitat per haver dut a terme unes retallades que a ningú li agraden fer, i els va fer el senyor Mas, el president de la Generalitat, només accedir a les responsabilitats de govern. Per tant, jo en aquest sentit me sembla que vam fer el correcte. El que passa és que sempre estem instal·lats, i em dol dir-ho, amb un cert victimisme respecte a Madrid. Vull dir, el tema de les retallades és un tema que pateix la Generalitat i que pateix l'Estat i que pateix tothom. Avui llegíem el diari que ha dimitit el primer ministre d'Holanda, el senyor Mark Rutte, perquè no pot fer front al tema de les retallades. Es diu que França, i és el que està rere fons en la campanya electoral, pot veure com cau el seu bono. Vol dir que el tema de l'asfíxia, perquè s'ha de dir així, fiscal de Catalunya, no ho és també d'Espanya, no ho és també dels estats a nivell europeu, no és un tema d'abast europeu. Dos, el tema del pacte fiscal. És cert que Catalunya té un dèficit fiscal i que hem d'anar a millorar el finançament autonòmic, amb això li dono tota la raó, però no hauríem de debatre una mica més, no tant en tenir més recursos, sinó en com utilitzem aquests recursos? Avui deia el meu company de tertúlia, el Francesc Marc, a La Vanguardia, una cosa que li dono tota la raó. Per exemple, la política científica. No fem una política de recolzament a la recerca i al desenvolupament, i es pot fer fiscalment. No estem parlant d'aquestes coses, estem parlant de més recursos, de fer un bypass financer des de l'Estat a la Generalitat, i no estem parlant d'aquelles polítiques de recolzament a l'economia productiva, que jo crec que hauria de ser el discurs vanguardista que sempre ha tingut. Catalunya, com deia el president de la Generalitat, no ha estat mai el conductor d'Espanya, ha estat el motor d'Espanya, però no el conductor, no? Però és que em dona la impressió que tampoc estem ambicionant tornar a ser el motor d'Espanya.
Bueno, jo discrepo profundament del que narra, no? Començant per la qüestió que feia referència de la recerca, a Catalunya s'endú més del 50% dels fons europeus que es distribueixen a Espanya en projectes de recerca a nivell europeu, i nosaltres aquí no tenim els diners.
Parlava de l'Estat, bàsicament, eh?
Bueno, jo parlo de Catalunya, esclar. I, per tant, procurem facilitar a tots els centres i a tots els investigadors les eines que estan al nostre abast, doncs, per aconseguir aquests recursos que distribueix, en aquest cas, doncs, Europa, no? Ara, vostè feia una referència, que aquesta sí que no la comparteixo de pla, que és la qüestió del victimisme. De victimisme nosaltres res de res. El que passa que aquí hi ha una cultura política en general, que a més a més és transversal, no és una qüestió de partidismes dels uns o dels altres, és molt transversal, una cultura política a Catalunya diferent que la resta de l'Estat espanyol. I m'explico, a més a més hi ha una dada irrefutable des d'aquest punt de vista. Aquí hi ha un govern nou, el govern de la Generalitat actual, el govern presidit pel senyor Mas, que, com vostè deia, efectivament, entra, assumeix, doncs, la situació i comença a prendre mesures, cap d'elles popular, cap d'elles simpàtica. I això és a primers del 2011. I fa front, la força política que dona suport a aquest govern, que és Convergència i Unió, fa front a dos processos electorals. I els guanya. Carai, no? Això. Què és mèrit de la gent de Convergència i Unió? Home, algun mèrit deu haver-hi. Què és de mèrit dels nostres contrincants? Algun de mèrit hi deu haver. Però jo crec que el que és profund, i el que crec que és rellevant, no?, és que en aquest país la cultura de l'esforç i la cultura de l'austeritat forma part, doncs, de la nostra manera de ser i de fer. I identifiquen que aquest govern, doncs, està en la línia, sabent que no és el que els agrada, sabent que no agrada a ningú, però del que convé fer, no? Què passa a Espanya? Totalment al revés. Hi ha un govern que treu una majoria absoluta, fins i tot més forta o més alta que la que treu Convergència i Unió inicialment a Catalunya, no?, en el Parlament de Catalunya, i en 3 mesos, patapam, s'estavella Andalusia. Perquè allà diuen que tot això de la cultura de l'esforç i de la cultura de l'austeritat ho entenen diferent. No, no m'ho facin qualificar, ja m'entendran, no? Però ho entenen diferent. Aquest és el missatge, no? I ara, a més, estan aterrits el govern espanyol perquè el calendari hi tenen les eleccions gallegues, hi tenen les eleccions al País Basc i, per això dic que de victimisme res, eh? Redueixen les inversions en infraestructures a les comunitats autònomes un 25%, res a dir, estem en un context d'austeritat, nosaltres som els primers en haver-ho identificat, ja ho sabem, però carai, passa que en el cas de Catalunya no és un 25, sinó un 45%. I, esclar, diguem-ne, això és, deixi'm-ho dir col·loquialment, això és que és al·lucinant. Això no s'entén per enlloc, perquè avui en dia, després de tot el que hem conegut i de tot el que hem vist, continuar portant el tren d'alta velocitat a segons quins llocs, doncs és que no s'entén per enlloc. I, en canvi, continuar penalitzant qui té capacitat, qui té motor, diguem-ne, de sortir de la situació on estem, que és Catalunya i el País Valencià, i continuar-la penalitzant com la penalitzen amb el tema del corredor mediterrani, vaja, és que no té argument possible. Per tant, permeti'm que li digui que de victimisme res de res de res, sinó simplement dir les coses pel seu nom.
Molt breu, sisplau.
Molt breu, no, dic que comparteixo el que diu el senyor Homs. Totalment. Vull dir, jo crec que l'Estat no hauria de retallar el pressupost en inversió pública, no hauria de retallar el pressupost en I+D, i hauria de prioritzar projectes, està clar. I el corredor mediterrani és un projecte prioritari. Jo només el que li deia és que, és clar, estem en una situació d'asfíxia fiscal i tenim una tendència a dir la culpa la té Madrid. Oh, la culpa la té Madrid o poder la té Mercosur, la culpa també. Això és el que
no, bueno, la culpa
té un abast molt més ampli que Catalunya i Espanya. Me dona la sensació.
Breu, senyor Homs.
Molt breu, doncs. L'abast tan ampli com vostè vulgui, però ens hem de mirar al mirall i preguntar-nos si nosaltres durant tots aquests anys hem fet bé les coses o no. I el cert és, i encara és d'aquesta manera, nosaltres hem gastat més diners dels que ingressàvem. I quan una família, o una persona, o una empresa, o una associació gasta més diners sistemàticament dels que ingressa, vol dir que la diferència és endeutament, i va cobrint-la amb endeutament. És veritat que aquí, com passa sempre en totes les crisis, per desgràcia, paguen sempre justos per pecadors, i això és molt lamentable, i hem de tenir molta cura, diguem-ne, aquella gent que més malament s'ho passa, doncs, a fer-los-hi costat, però aquesta, diguem-ne, aquest és el problema d'arrel. La culpa de tot el que passa, jo amb això, diguem-ne, és un altre fet diferencial. És a dir, el senyor Rajoy es mor de ganes que guanyi l'Holanda. Ja és paradoxal, això, eh? El senyor Rajoy es mor de ganes que guanyi el socialista Holanda a França. Escolti, jo a la senyora Merkel no m'agrada l'exigència, diguem-ne, immodulable que té, eh? És molt exagerat. Ara, jo també entenc una cosa, si som honestos, perquè a Catalunya tenim una manera d'entendre les coses, sabem, perquè ho sabem, eh? En el moment en què la senyora Merkel afluixi una mica, això de l'Europa meridional s'ho prendrà, diguéssim, com que ja s'ha acabat. Ja no s'han de fer els deures i ja es pot continuar gastant com abans. Doncs, escolti, si caiéssim en aquest error, això seria, diguem-ne, la mort de les nostres economies i carregar els nostres fills la incapacitat i la falta de coratge de no prendre les decisions ara.
Però,
i, escolti, això no ens ho podem permetre, segur.
A veure, Convergència i Unió com a federació i concretament Convergència com a partit ha de fer dues coses a la vegada que veig molt difícils i que constato en les paraules del portaveu i del secretari que ho són. Ha de gestionar el que pugui en una situació de resistència, anava a dir gairebé de resiliència, però, i ha d'enfrontar-se. És a dir, ha de ser un partit de confrontació, ha de ser una força de confrontació. És a dir, un govern que gestiona la misèria i un govern que s'ha d'enfrontar. Fer les dues coses a la vegada i ocupar l'espai central és difícil, però encara és més difícil el diagnòstic perquè la solitud d'aquest govern i del president Mas és tan gran que això ho aguditza. És evident, gran la dificultat, perquè més enllà del PP i les gesticulacions del PP català amb la senyora Sánchez Camacho, la resta de forces ni són ni se les espera gaire. És a dir, d'acord, hi ha un partit socialista que té un espai central a Catalunya, però en aquest moment, diguem, està a boxes, encara, i Esquerra Republicana és un partit que també ha sortit, diguem, de l'etapa de recuperació i està fent el que pot. Per tant, la solitud és més gran. Dit això, pregunta. Vostès, el govern de Convergència i Unió, com s'ho faran per equilibrar la faceta governamental, que és aquella que les connecta amb les elites d'aquest país i els hi diuen alerta, alerta, no prenguem mal, amb l'altra faceta, que és la de confrontació singularitzada per les seves bases i pels votants que diuen cornuts i pal al veure, no, prou, facin vostès un cop de cap, tirin endavant. Perquè això existeix dins de Convergència i Unió, les dues ànimes. És a dir, les elites que els hi diuen aturin, acotin el cap i alerta, prendrem mal, i els que els hi diuen per baix i les bases, els militants i molts votants, que els hi diuen ja n'estem farts, no ens volem agenollar més. Vostès han de fer aquesta síntesi, l'han de fer en poc temps, veig que el calendari que va dir el president Mas és l'estiu, perquè és on s'ha de substanciar tot, què faran?
Miri, una de les coses que ens fa dir que crec i que ho podríem compartir bastant en aquesta taula que estem en una època nova és que aquesta diferència que vostè descrivia d'alguna manera entre unes elites que tenen una manera d'entendre i de veure les coses i que pressionen en un sentit per entendre'ns i una base doncs que just al contrari és cada cop una diferència més prima.
Però encara hi és, no?
Bueno, encara hi és, però és que cada cop és més prima, no? Perquè, de fet, aquells que mantenen, per dir-ho col·loquialment, no? el porteu-vos bé, clar, no ho saben acompanyar en aquests moments de cap argument sòlid.
Correcte.
Vinga, porteu-vos bé per anant a la mort per inanició, doncs no pot ser un bon consell d'un bon pare de família, que es deia abans, no? Això ja es veu que no té recorregut. Per tant, aquesta línia divisòria entre una perspectiva i una altra, tan tradicional al nostre país i, per cert, tan transversal en les forces polítiques, però especialment en l'àmbit doncs, del nacionalisme català, cada cop s'ha fet més estreta. No? Jo crec que la qüestió rellevant no és ja aquesta, perquè ja la dono per superada, ja està. Si no, s'han quedat sense cap argument. A l'hora de la veritat, s'han quedat sense cap argument. No? La qüestió està en si l'estrabada, perquè una certa estrabada haurem de fer en termes polítics, si la sabrem aguantar bé. Jo penso que sí, que hi ha prou país, però hem de ser conscients de que hi haurà doncs, tota una artilleria de campanyes difamatòries respecte a la realitat del país, que en part ja hi són, començant pel tema de la llengua, seguint per anàlisis presumptament econòmics, d'altres doncs, que aprofundiran en aspectes doncs, teòricament i faran teories i veurem coses molt, diguem-ne, molt sorprenents sobre la convivència a casa nostra. És a dir, no s'estaran quiets, tots els actors, diguem-ne, favorables a que continuem acotant el cap. I, per tant, jo crec que les coses a vegades val la pena saber-les, descriure-les, de quins perills en aquest sentit ens podem trobar. És evident que no ens enviaran els tancs, és evident, perquè avui en dia això ja no funciona d'aquesta manera, però actuaran d'una altra. I aquesta altra, doncs, si la sabem identificar, segur que llavors estarem en millors condicions per fer-hi front. No?
M'ha agradat això, que no ens enviaran els tancs.
Home, no hi pateixi, amb això, senyor Basté, és evident que no. Però faran altres coses. Segur que... Perquè quiets no s'estaran.
Comparativament, que ens envien els tancs, com es pot fer d'una manera que sigui d'unes altres maneres?
Que ens envien els interventors.
Els interventors, que envien... Avui en dia, en un context pacífic, democràtic, doncs l'artilleria, amb el llenguatge que a vegades s'utilitza, l'artilleria pesada, doncs diuen, i jo crec que en part és així, és tot el que es pot comunicar, tota la guerra comunicativa, mediàtica. Els mitjans de comunicació, les guerres mediàtiques... Escolti, avui en dia els tancs moderns són això, la confusió en l'estat d'opinió pública, l'intentar crear doncs, estats d'opinió de desànim, de dir no hi insistiu per aquí perquè no us en sortireu, això no porta enlloc, aquesta gent catalanista el que us vol és portar amb un carreró sense sortida, això no té futur, els problemes són comuns de tota Europa...
I és un tipus de pressió que es pot exercir, a més, des de tot el món, perquè una de les batalles que Catalunya pot tenir... No m'agrada parlar en terminologia militar, però una de les pugnes, diguem-ne, que Catalunya pot tenir perdudes en aquest cas és el tema de l'opinió pública internacional, o de l'opinió diplomàtica internacional, que és un terreny on evidentment el govern espanyol té més experiència i més ressorts que no pas vostès, no? I aquest és un tema que suposo que deu preocupar el govern.
Evidentment, i el treballem, i ens n'atipem. De fet, mai fins ara cap president de la Generalitat havia... Probablement tampoc havia sigut tan interessant Catalunya en termes, diguem-ne, dels mitjans de comunicació estrangers, però mai cap president havia tingut tanta presència a mitjans internacionals, no? Un dia d'aquests també li fan una entrevista, doncs, d'un diari, en aquest cas holandès, de gran abast en aquell país, i aquesta és una presència que mirem de fer-la constant. Ara, certament, la diplomàcia internacional que defensa l'interès dels estats, ja saben vostès això com funciona, d'entrada, causes com la nostra, doncs les veuen amb un punt de reserva, ja
Vinga,
ho sabem.
Vinga, president. president
perdó,
Pujol...
Perdó, 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 deixa escoltar el Comín, sisplau.
Encara no he dit res. Escolteu...
Jo també he de preguntar, encara, eh?
Dues preguntes.
Venen noves, nova una retallada, si m'agradaria saber per on anirem.
Dues preguntes pel portaveu. El tema de l'associació amb el PP, diguem, no? No és el soci, bueno, no ho sé, totes les votacions importants políticament de la legislatura fins ara les han fet vostès amb el PP, diguem, això són dades objectives. I la pregunta, la primera és, per què vostès han anat triant el PP durant aquest temps? Perquè, escolti, els pressupostos jo vaig seguir de prop. I amb el PSC ni s'hi van asseure, és a dir, aquest relat de que van haver de pactar els pressupostos de la Generalitat amb el PP perquè no tenien ningú més, jo crec que no és cert, perquè, escolti, amb el PSC ni s'hi van asseure, i el PSC, vostè ho sap, li posava tres condicions a sobre la taula, eh? Una, que és que s'intentés fer les retallades d'una manera socialment més justa, però l'ajust fiscal s'acceptava, però fer-lo diferent, socialment. Segona, recuperar ingressos que s'havien desestimat de manera incomprensible, diguem, successions per grans fortunes, etc. I tercera, sobretot el més important que li demanava el Partit Socialista és definim un model de creixement i fem polítiques d'estímul al creixement econòmic. Amb Esquerra Republicana potser s'hi van asseure, però tampoc s'hi van esforçar gaire. Per tant, vostès van triar lliurement, tenint altres opcions, el PP. Primera pregunta, per què? Segona pregunta, que és molt més curta. Escolti, vostè, i ho entenc, no? El president de la Generalitat diu, i vostè com a portaveu seu, si ens intervinguessin hauríem de convocar unes eleccions. Molt bé, però també hem d'explicar que les eleccions no ens desintervenen, diguem. És a dir, tu fas unes eleccions però segueixes intervingut. Llavors la pregunta és, l'endemà de les eleccions que tu segueixes intervingut, què fas? Et poses a pactar amb el senyor que t'està intervenint? Et poses a parlar amb ell? O fas insubmissió institucional? Què faríem l'endemà de les eleccions?
Directes, dues preguntes directes a Toni Comín.
Bueno, la primera, deixem-ho estar, perquè evidentment vostè defensa un interès de part, que és un relat del PSC, de que no ens hi vàrem asseure, això, diguem-ne, a més sap què passa, que és tan fàcil de contrastar com que sí, que hi van haver unes reunions que després no varen fructificar, això també és molt evident. Però
per què no
van
fructificar,
sí. Doncs perquè plantejava coses al Partit Socialista de Catalunya que no eren assumibles. Home, esclar, perquè es quedaven amb una retòrica.
Quines coses inassumibles? És el que jo em pregunto. Quines eren aquestes exigències inassumibles del Partit Socialista?
Doncs perquè no estaven disposats. I, escolti, jo ara no em faci reproduir converses que van ser en un marc privat, perquè hi havia unes eleccions municipals i el Partit Socialista no es veia en cor de fer front a la situació que ens exigia uns pressupostos de gran austeritat.
No, aquests pressupostos últims no hi havia eleccions municipals. Sí,
home,
els últims.
Però sí, senyor portaveu, sí, estaven, ja havien agafat una... No, en aquestes estaven en un procés intern...
Jo parlo d'aquests últims pressupostos.
Ah, veu, ja aquests... no em parla no. dels anteriors, no? Com que em diu
els
que sempre pactàvem
també,
amb el Partit Popular. Els anteriors,
però aquests,
no.
Però aquests també.
I aquests tampoc, perquè hi havia un procés intern a dintre del Partit Socialista i en qualsevol cas doncs, ja donaven per mort qualsevol possible acord abans d'hora. Jo no els enculpo, també he estat a l'oposició, sé el difícil que és refer-se de quan tens una sotregada.
Nosaltres,
deixa acabar, efectivament eren inassumibles perquè no hi havia voluntat per part del Partit Socialista. Jo he estat a l'oposició, vàrem anar a l'oposició Convergència en una situació molt millor que la té avui el Partit Socialista, perquè vam anar després de guanyar unes eleccions. Per tant, em puc imaginar quina és la seva situació de desconcert en aquests moments. Ja està, no passa res, i no els hi puc exigir més del que ja se'ls exigeix col·lectivament. Ara, superat això, que al final no arreglarà res, nosaltres no prenem decisions, vostès potser sí, o algú potser sí, nosaltres no prenem decisions en funció, diguem-ne, de les simpaties ideològiques. Prenem decisions en aquests moments més que mai per necessitat, senyor Comín, per necessitat. Ja està, i a vostè li agradarà o no, però les coses són en aquest punt, no? L'endemà de les eleccions, en cas d'una situació com la que vostè descrivia. Miri, això és una manera de significar... és a dir, nosaltres, davant de qualsevol eventualitat, ja de les que tenim ara, per això estem tramitant la llei de consultes en el Parlament de Catalunya sense necessitat d'haver de demanar permís a Madrid per fer-les, ens queda la política. Perquè l'opció que hem fet a Catalunya des de sempre, i jo d'això n'estic molt orgullós i tots els que estem aquí també, és només comptar amb la política i amb l'expressió democràtica i pacífica de la política. No? Encara que a vegades siguem pesats i cansats i ens barallem els uns als altres, que per molts anys ens puguem barallar políticament, m'entén que vull dir? Que per molts anys, perquè l'altra manera de barallar-se és una manera que deplorem. No? Aleshores, quan a tu et queda només la política i l'expressió democràtica de la política, doncs, escolti, això val per organitzar consultes, demostrar democràticament amb vots, que tens una gran fortalesa al darrere, demostrar-nos-ho a nosaltres mateixos. Perquè ja s'entén que en la hipòtesi que les coses haguessin d'anar d'aquesta manera, igual que es convoqués una consulta popular, hi haurien uns programes, unes propostes de solució davant d'aquesta hipotètica intervenció, no? I, per tant, és en funció d'això que la gent també votaria, perquè el tema d'aquelles eleccions seria fonamentalment aquest, no un altre, no? I de com això s'hi ha de fer front. I, per tant, doncs, miri, no, ja li admeto, no ho sabem fer d'una altra manera, però nosaltres, davant d'aquest tipus d'embestides, si és que es produeixen, doncs reaccionarem en política i reaccionarem en democràcia. I això, a vegades, certament, doncs, no és suficient davant d'un estat que té tots els resorts de capacitat d'actuar que van més enllà no només dels vots i de la democràcia, sinó que, vaja, que tenen estructures de poder molt fortes, no? Però, bueno, almenys això jo crec que és el que hem de posar al nostre abast. Perdó, senyor Basté.
Sí. Calma,
I jo crec que tot això no és gens menyspreable, Si ens organitzem bé col·lectivament a Catalunya, això no és gens menyspreable, I si després hi actuem un punt de conseqüència, en qualsevol cas veurem,
Quan serà el pròxim pla d'ajustament, les retallades que hi haurà? De quan estem parlant?
La xifra concreta jo no li puc dir, entre altres coses, perquè hem d'acabar de veure una mica com ens ho refem tot això, no? Però clarament...
Més de 1.500?
Clarament més de 1.500 milions d'euros. Vol dir que això és una xifra molt gran, Molt gran.
Molt gran vol dir retallar despesa o més impostos, també?
Jo crec que... Vaja, haurem d'acabar de veure una mica aquestes mesures que el govern espanyol doncs ha anunciat a bombo i plateret, que després, diguem-ne, quan les publiquen en el butlletí oficial de l'Estat no hi ha, diguem-ne, qui les entengui, si no és allò amb un tècnic que, com vostè diu tantes vegades en aquest programa, ens el passi per la traductora, no? Si hem llegit despulladament, que es fa pràcticament incomprensible.
És impossible que ningú entengui.
Se'ns fa difícil per la nostra gent en l'administració de la Generalitat que hi entén, perquè realment fan coses que no són ben bé les que han dit. Vull dir que realment molt allò, molt fins no són, a l'hora d'escriure algunes coses. A més, diguem-ne, tenen contradiccions en elles mateixes. Vull dir que... Resumint, perquè ens entenguem...
Li preguntava si retallar despesa o més impostos.
Jo li contesto. És probable que les dues coses. Però deixi'm deixar una porta oberta en veure com s'acaben de concretar aquestes mesures. Jo hi denunciava en nom del govern que tot plegat aquestes van sortir els del govern espanyol i van dir ara farem unes mesures que facilitaran a les autonomies estalviar 10.000 milions. En sanitat i en educació, van dir, no? Bueno, nasti de plastis, dir res de res. Vaja, un 10% en el cas de Catalunya, pel que nosaltres hem comptat, és a dir, això que van anunciar que ens facilitaria aquests estalvis, que a Catalunya s'entén que seria de l'entorn d'uns 1.500, precisament, 1.500, 1.600 milions d'euros, doncs resulta que ens n'anem a un 10%. Per tant, a l'hora de la veritat, tots aquells anuncis que facilitarien tots aquests estalvis a les comunitats autònomes, passats per la traductora que diu sempre vostè, posats en la realitat, no en el paper, sinó en la realitat, en allò que ens pot donar de sí per aquest 2012, doncs resulta que això a l'entorn d'un 10%. Per tant, si això s'acaba concretant així, per això entendrà que jo em deixi aquest marge per aquests propers dies, si això s'acaba concretant d'aquesta manera i no és més, doncs ens haurem d'espavilar nosaltres sols des d'aquí a Catalunya i tindrem les eines que de fet tenim a l'abast. Hi ha un criteri que el president el va fixar a finals del mes de novembre de l'any passat, que és a dir, escolti, nosaltres en alguns aspectes ja hem començat a tocar os o ja hem tocat os i per tant no estem disposats a retallar més amb alguns serveis que són bàsics per la ciutadania, en l'àmbit de la salut, posem per cas, o en l'àmbit de l'ensenyament. Per tant, haurem de tocar les coses des d'una altra perspectiva, que voldrà dir probablement, doncs, això, en alguns casos, més ingressos, la qual cosa, doncs, no
és... Més ingressos vol dir que el tram autonòmic cap amunt?
Jo diria que el tram autonòmic, el senyor Comín em pot corregir, més cap amunt ja no s'hi pot posar tècnicament, perquè ja està, pum, a dalt de tot.
És molt difícil, però això vol dir que recuperem successions?
Jo no...
Cosa de la que m'alegraria moltíssim.
Sí, però no se m'alegri mai d'això, senyor Comín.
Bueno, la redistribució
no, igual que jo no me n'alegro... No, però no és un impost de redistribució. Sí, no ens
per les grans fortunes, per grans
fortunes. Les grans fortunes, tot això és retòrica, són senyor
números,
Comín.
Són números, no, sí. Jo si vols explico, que m'ho conec,
sí,
home, sap que em conec aquest tema.
Tota la retòrica que vostè vulgui, si vostè vol ser eficient en termes econòmics per quadrar el pressupost per enguany, descansant-ho sobre aquest impost, no és un tema de grans fortunes.
No, però, però poden ser acabar. 300 milionets dels 1.500, és una part
important. Però el problema no...
Però és estalvi que ja ha pagat, eh?
Però escolti, és un diner...
Està
això
tot
primer.
A Europa, Jordi, està tot a Europa.
Senyor Comín, això, cadascú, que ara no farem una disquisició sobre mecanismes, diguem-ne, fiscals que generin equitat en un sistema solidari com el que defensem nosaltres. Però això descansa sobre aquell que ja ha pagat impostos. No? Per tant, ja ha aplicat, ja ha contribuït en la seva solidaritat. Però és igual, jo li dic una cosa.
I és a tota Europa.
Qualsevol decisió que hàgim de fer, jo li dic una cosa. Alegrar-nos-en, no ens en podem alegrar de tota la situació que tenim. No. Qualsevol de les decisions que hàgim de prendre, segur que no ho farem amb alegria. Ho farem perquè per pura necessitat. Per tant, ja ho veurem, quines decisions concretes doncs prendrem, que, insisteixo, doncs, òbviament afectaran els ingressos i afectaran la despesa també, segur, a tots els àmbits.
No creu que la gent arribarà un
perdó, senyor Basté, com digui. Vostè moltes vegades reclama i amb raó des d'aquests micros, comprendrà que procurem, en el moment que expliquem tot això, ja li avanço, doncs de fer-ho tot sencer, amb tota la solemnitat que requereix, de cop, no per fascicles, tan transparentment com siguem capaços.
Funcionaris al carrer?
Procurarem que no. Nosaltres, funcionaris al carrer, dit així, no és possible.
No, és que l'altre dia em vaig quedar parat quan el vicepresident del govern valencià, el senyor Siscar, parlava que hauran de fer fora el 40 o el 50% del funcionariat a València. Esclar, em vaig quedar espantat. I vaig pensar, dic, carai...
No, funcionaris al carrer, com a expressió literal, jo li haig de contestar que no, perquè nosaltres no tenim capacitat per fer funcionaris al carrer. Això pot ser una manera, un moment donat, de parlar, però en la literalitat dels termes això no és possible. Aquí sap que varen prendre una decisió.
És a dir, retallades al funcionariat?
Les estem aplicant, són d'un 5%. Nosaltres varen prendre una decisió. Almenys aquesta és la vàlida fins a data d'ara i procurarem que sigui que es mantingui clarament, no? Que era no fer fora gent dels que podíem fer fora, que són els interins, aquests sí que els pots, diguem-ne, fer fora, i repartir, diguem-ne, la reducció de la despesa en personal entre el conjunt del personal de l'administració de la Generalitat, modificant les condicions laborals, no? I, per tant, en el fons vol dir, col·loquialment, reduint un 5%, en aquest cas, aquest any 2012, el sou, no? Que és allò que no s'han atrevit a fer a nivell espanyol.
Acabo. Dues preguntes molt breves per acabar. No té la sensació de que aquí allò de curnos i pagar la beure cada vegada és més gran? És a dir, ja ho parlàvem, escolta'm, quan compares a Catalunya amb altres autonomies, el que es paga aquí i el que es paga en altres autonomies, del que sigui, de sanitat, del cocopagament o del repagament o del tripagament, quan parlem de el que es paguen els peatges a les autopistes, el que es paga fins i tot amb el transport públic, el que es paga amb les tasses aeroportuàries, que són més baixes que les que té l'aeroport de Barajas, amb una diferència de vols intercontinentals que fa esgarrifar. Escolti, això no és curnos i pagar el beure? Perquè jo tinc la sensació, o almenys així ho vaig entendre, i potser ho vaig entendre malament, que quan Convergència i Unió es va fer càrrec d'aquest govern de la Generalitat, ens van dir que nosaltres ens avancem. El que no ens van dir és que ens avançàvem, però és que a més també pagaríem això d'aquí i també pagaríem allò d'allà.
La sensació, jo la tinc igual que vostè, igual que tanta i tanta gent que ens escolta. Cert, és que ahir ho deia el mateix senyor Duran, que és molt més, diguem-ne, caut en les expressions que jo.
Cornudos i pagar la bebida.
Ho va dir nítidament allà, a més en el, no amb un micro d'una ràdio, sinó a més amb el punt de solemnitat que té parlar a la tribuna d'un doncs, Parlament. Això és aquesta sensació. Per això jo, vaja, li puc dir que ja fa una pila de mesos que estem treballant doncs per el que en podríem dir el pla de l'estrabada, és a dir, amb sortir políticament de la situació en la qual estem. Ja està.
Pla de l'estrabada.
Jo ho dic col·loquialment així, internament els que hi estem treballant ho denominem d'aquesta manera, que és una manera...
És una estrabada que es pot fer saltant-se la Constitució?
Ara els he posat allò...
Sense saltar-se-la?
Sí, clar, ha arribat pel final.
Si em permet el conductor del programa, el millor és el somriure murri que se li dibuixa al portaveu quan diu pla de l'estrabada, perquè si el veiessin els oients...
Sí.
Això sona a ball de... Serà la cançó de l'estiu.
El pla de l'estrabada.
L'estrabada, en general.
Bueno, hem buscat una expressió interna per identificar tot un pla que haurem d'implementar en aquests... que de fet en part ja ha començat, que haurem d'implementar aquests propers mesos, doncs buscant una paraula que no sigui una paraula agressiva.
Però hauria de començar amb B. Perquè el... No?
El què hauria de començar amb B?
El pla. No és el, aquest és el famós pla B o és un altre?
No, però escolti, això dels plans A i els plans B, vostè a mi m'ho ha sentit dir moltes vegades, tot això és una cosa doncs, per fer escenaris a la pissarra, eh? Fem aquí i tal. No és un esquema d'haver de fer escenaris a la pissarra, això és la vida real.
El Palau es parla del pla de l'estrabada, diguem, és una expressió vital. és interessant de saber-ho.
Ara ja crearem un hashtag, crearem ara mateix un hashtag que serà el pla de l'estrabada.
Jo crec que ha fet titular, eh?
Sí, escolti, però la nostra obligació és preveure un escenari, sobretot mecanisme, som un govern, no uns comentaristes, dit amb tot el respecte.
Una última pregunta sobre el pla que ens ha donat...
Sé que aniries per aquí.
El pla de l'estrabada és més el pla de Lluís Companys o del doctor Robert?
Miri, ni del doctor Robert ni d'en Lluís Companys, perquè l'època és una altra, i evidentment ha de tenir, això sí, ingredients doncs de fermesa, amb ingredients de projecte, això ho hem dit sempre i crec que és essencial, és a dir, tot això no ha de ser un element reactiu per anar en contra sinó a favor del que són els interessos d'aquest país, del nostre país de Catalunya, i per tant, doncs això que li dic.
I es pot executar sense saltar-se la Constitució, aquest pla?
Nosaltres el que toca el violí és el Toni Soler, no és el portador del govern, eh?
Sí, farem, jo els hi, vaja, dic una cosa amb tota la contundència, i nosaltres en el terreny doncs de l'explicació de les coses, i quan dic nosaltres em refereixo al conjunt de Catalunya, i de la gent que n'està tipa de la situació que tenim. El que no podem, per una qüestió, diguem-ne, d'estratègia, el que no podem és deixar-nos dir que nosaltres violentem la legalitat, sap? Perquè aquest tipus d'expressions, el món internacional, la diplomàcia que dèiem abans internacional, tenen molt mala premsa. I nosaltres sempre hem de defensar coses que responguin al principi de la legalitat.
Sí. Per començar, el pla de l'estrabadeta. Des de la lògica nacionalisme...
No m'ha entès, senyor Comín, la subtilesa del que deia en aquests moments.
Les trabades són com molt...
Però vaja, ja li explicaré el dia que li pugui presentar amb vets i uts aquest pla.
És que estrabada...
En termes de delinqüència...
No, perdó, és el tiró.
És el tiró.
Estrabada, fonèticament, té una certa similitud amb una altra paraula, que és estelada.
Hosti, carai, bueno,
això ja... Ara també
és una derivada poètica.
Un minut de silenci.
No, perdó, he dit alguna barbaritat?
No. Ah. Sento una associació lingüística. O
fonètica.
Fonètica.
Una que és exclusivament fonètica.
Anagrama. Escolti,
hi ha un oient que m'ha preguntat una cosa i li vaig a... És a dir, quan parlem... Ara, aquest matí, quan començava la tertúlia, deia, escolti'm, el que no pot ser és que anem oblidant dels terminis de pagament. Ara ja parlem dels 219 milions i hem oblidat els 759 de primers de la disposició addicional tercera de l'any...
De l'any 2008.
2008.
Nosaltres no ens n'hem oblidat. No, ja li ben asseguro.
És a dir, ara parlem només dels 219, però hi ha els 759. Hi ha també el famós fons de competitivitat, que també són mil... Que, clar, sumats, donen la bonica xifra de 2.000, gairebé 2.500 milions d'euros. Escolti'm, no hi ha cap
manera...
I els
que ja sabem que ens toquen l'any que ve, el 2013...
Ja que parlen sempre de legalitat, i ja que es parla sempre... Bueno, el que diu el senyor Rajoy del Constitucional i tal... Escolti'm, no ha arribat el moment que si això diem clarament tot... No, és que això s'ha de pagar perquè és llei. El govern de la Generalitat denunciï que hi ha un incompliment clarament de la llei? És a dir, no es pot anar als tribunals?
Sí que... Als tribunals hi pot anar sempre, però ja està, jo no ho descarto i com a govern no ho descartem un cop s'hagin aprovat aquests pressupostos, ja li dic. Ara, jo sóc del ram del dret, procurava ara... De fet, ara podríem dir que el client és més gros, no? En el client, assessorar-lo, diguem-ne, que emprengui accions judicials fent una valoració de cost-benefici, del que representa emprendre una acció judicial i de quin benefici pots acabar obtenint, no? Jo crec que això és de sentit comú el que li descric. I el que hem de saber, mal que ens pesi, jo m'estimo només explicar les coses pel seu nom, el recurs davant del Tribunal Constitucional, eventualment, en relació a això de la disposició tercera, posem per cas, doncs tindria un valor clarament polític, tindria un valor, diguem-ne, d'acte d'afirmació, tindria, per tant, un sentit apel·lant la pròpia literalitat del que diu l'Estatut, però hem de saber que n'han fet una interpretació en el Tribunal Constitucional, doncs que no ens és favorable des del nostre, des del que són els nostres arguments, perquè van dir literalment que el continu d'aquesta disposició addicional tercera s'havia d'aplicar segons conveniència del que decidís el govern espanyol de torn. No? I de fet, és el que estan fent, mal que ens pesi. No? Per tant, haurem de mirar tots aquests elements com els configurem. Dit tot això, probablement de tot el pla de l'estrabada, segurament el més senzill és presentar un recurs al Tribunal Constitucional, dir a la població, escolti, jo ja he presentat un recurs, i d'alguna manera o una altra treure's de sobre el problema. Jo no ho descarto, però en tot cas només podria ser una mesura més de totes les que s'haurà d'anar prenent en aquests propers temps. I no la principal.
El pla de l'estrabada, jo us el cantaré.
Era de la civada, no?
Sí, sí, treballem. Que l'estrabada...
Ara, senyor Basté, clar, ara vostè m'ha donat una idea i ens ha donat col·lectivament una idea...
De fer la cançó, també.
No, de fer totes les comparacions fonètiques d'estrabada, Ja n'ha identificat dues, civada i estelada.
Sí, n'hi ha una altra que no...
Però n'hi ha una altra molt escacològica que hauríem de procurar que no fos, diguem-ne... Vaja, que no volem que sigui, oi?
Senyors, ho deixem aquí. Senyor Francesc Homs, portava el govern. Moltes gràcies. Faci el favor d'ara, quan marxi, no se'n diu ningú més de RAC1, eh? Que, per cert, vull preguntar una cosa
no
a Toni Soler.
Ningú.
No, al Toni Soler, li vull preguntar una cosa. Aviam, sí. Perquè segurament ara amb l'arribada d'Eugeni Sellent, demà en parlarem a TV3, si és que avui finalment el Consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ho aprova, serà el nou director de Televisió de Catalunya.
Encara no li he preguntat què ideologia.
No, si m'agradaria... Perfecte. M'agradaria, Toni, que tu que has treballat amb ell poguessis parlar de la figura del que serà el nou director de TV3.
Oh, jo crec que és una gran notícia per TV3, l'arribada de l'Eugeni Sellent. Crec que no és una bona notícia per RAC1, però estic per RAC1 té prou fortalesa com per superar aquesta estrabada, també. Li ve un repte molt gran a l'Eugeni Sellent, que és que TV3 mantingui els seus estàndards de qualitat en una situació doncs, financera molt, molt, molt i molt complicada. I, per descomptat, intentarem donar-li un cop de mà, com jo mateix he tingut el plaer de fer des de RAC1 en els seus inicis.
Molt bé, doncs queda dit. Senyor Francesc Homs, fins molt aviat. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.